amb el suport de Gran Cooper. Avui ho hem bordat.
Bon dia, són les dues. Hoy Podem han registrat al Congrés la reforma que ha de derogar el delicte de sedició, però discrepen sobre l'efecte que tindrà.
No volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden público. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado.
Tindran molt difícil acusar-lo per començar el delicte de sedició perquè desapareix. I si en algun determinat moment s'aborda la qüestió de malversació i es modifica en algun sentit, podria ser una pista d'aterratge per al retorn.
Són el socialista Patxi López i Jaume Asens d'Unides Podem. Ells han estat els encarregats de registrar la reforma del Codi Penal al Congrés. Si tira endavant el delicte de sedició, desapareixerà. El substituirà el delicte de desordre públic agreujat, que es podrà castigar com a màxim amb 5 anys de presó.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Avui, doncs, hem sabut la lletra petita de l'anunci que ahir a la nit va fer per sorpresa Pedro Sánchez en una entrevista a La Sexta, però encara no està clar del tot com afectarà aquesta reforma als dirigents independentistes que estan condemnats, van estar condemnats a presó, ni tampoc als exiliats. Sí, com sigui, el president Pere Aragonès n'està satisfet i ho ven com un èxit de la taula de diàleg.
La derogació del delicte de sedició és un pas importantíssim per aconseguir l'objectiu de posar fi a tota forma de repressió. Però queda camí per recórrer encara. Seguirem treballant amb tota la determinació per ampliar els acords.
Ni Junts ni la CUP converteixen aquesta lectura. Tampoc hi ha consens dins del mateix PSOE. Els barons de sempre han sortit a deixar clar que no hi estan d'acord. I Brussel·les veu núvols cada vegada més negres en l'horitzó. Pronostica una frenada important de l'economia espanyola de cara a l'any 2023, l'any que ve, i també les primeres recessions a Europa. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça torna a ser la base de la selecció espanyola a la llista definitiva pel Mundial de Qatar.
Luis Enrique ha convocat 7 blaugranes, inclòs Ansu Fati, un dels dubtes que ha tingut el seleccionador asturià fins a última hora. A més d'Ansu, també han estat convocats els defenses Eric García i Jordi Alba, els migcampistes Sergi Busquets, Gavi i Pedri, i el davanter Ferran Torres. La llista també inclou els catalans David Raya i Dani Olmo. Aquest matí també hem sabut la convocatòria de Països Baixos amb dos jugadors del Barça, Frenkie de Jong i Memphis. I d'altra banda, en les properes hores, el comitè de competició ha denunciat les possibles sancions a Lewandowski i Piqué per les expulsions a Pamplona. I en bàsquet, el Manresa prepara una sacsejada a la plantilla després del mal inici de la temporada. El club del Bages ha anunciat que hi haurà sortides a jugadors i que busquen tres reforços.
Pel que fa al temps, aquesta tarda s'esperen pluges, sobretot al sud. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia. Sí, s'esperen ruixats, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i especialment entre el Baix Ebre i el Montsià, i cap a l'extrem sud del país no es descarta que s'acumulin fins a 100 litres per metre quadrat i que aquestes pluges descarreguin amb intensitat. No es descarten també quatre gotes, algun plogim a les comarques de Girona o punts de la costa de Barcelona, i en canvi la resta farà més sol. I demà encara s'esperen pluges al sud, a la resta sol i núvols prims i temperatures que pugen, màximes que es mouren entre els 20 i els 24 graus. I diumenge comença a baixar la temperatura, amb més clarianes a l'interior i al Pirineu i alguns núvols a la costa.
Entrem en matèria, són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El PSOE i Unides Podem han registrat aquest matí al Congrés la proposta per suprimir el delicte de sedició i substituir-lo pel de desordres públics agreujats. D'aquesta manera oficialitzen l'anunci que ahir al vespre avançava Pedro Sánchez a La Sexta. El text, que si s'aprova, modificarà diversos articles del Codi Penal, preveu penes de fins a 5 anys de presó per aquest nou delicte. Anem a Madrid a buscar-ne els detalls. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La proposta de llei que han registrat avui els socis de govern suprimeix totes les referències a la sedició del Codi Penal. Per això redacta un nou article de dalt a baix i inclou aquesta nova tipificació de desordres públics agreujats. Els casos més greus es castigaran entre 3 i 5 anys de presó per atemptar en grup literalment contra la pau pública, actuant violentament o amb intimidació. Especialment si s'actua contra persones, si s'obstaculitzen les vies públiques posant en perill a la gent o si s'envaeix edificis. Un delicte, per tant, que encaixaria perfectament el que, segons la justícia espanyola, haurien fet els líders independentistes la tardor del 2017. Els desordres públics polítics agreujats preveuen una inhabilitació de com a màxim 8 anys i, per tant, passen a la història les penes de fins a 15 anys per sedició. Efectes pràctics sobre el paper: eliminar la sedició reduirà les condemnes dels líders independentistes i, de retruc, les seves inhabilitacions, cosa que els acostaria a tornar a la política institucional. Tot i això, fins que no s'aprovi el text i fins que la Fiscalia i el Suprem no es pronunciïn, no se sabrà del cert quin és el futur de tots ells.
Aquesta proposta, doncs, arrenca el tràmit al Congrés ara, però tot apunta que no serà ràpid. Habitualment una reforma d'aquest tipus triga entre 3 i 4 mesos i només es pot escurçar si hi ha un gran consens i s'eliminen alguns processos. Això s'ha fet en el passat, però no és habitual. El PSOE i Podem insisteixen, això sí, que es podrien enllestir abans de finals d'any. Tots dos discrepen sobre els efectes concrets que pot tenir, sobretot, ho sentíem en començar, amb Carles Puigdemont, des de Madrid també. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Discrepància oberta. D'una banda, el portaveu del PSOE del Congrés, Patxi López, que signa la proposta, sosté que s'ha acabat, ha dit textualment, amb els països santuaris com poden ser Bèlgica o Alemanya, perquè el Codi Penal ja dirà el mateix.
Al no existir el delito de sedición en los países de nuestro entorno, la colaboración judicial con esos países no fue posible, porque se requería de un tipo de delito homologable que no existía y eso impidió, entre otras cosas, las extradiciones. Bueno, pues con esta reforma eso no volverá a pasar, no volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden público.
Jaume Asens, el portaveu dels Comuns i Podem, que també signa la proposta, diu el contrari, com a mínim d'entrada i a l'espera de noves acusacions. Ho ha dit el món a RAC1.
Els fiscals tindran molt difícil poder acusar-lo a ell o a qualsevol altra persona per començar el dictat de sedició perquè desapareix. I si en algun determinat moment s'aborda la qüestió de la malversació i es modifica en algun sentit, rebaixa la pena o es canvia el redactat, doncs evidentment això podria ser una pista d'aterratge evident per al retorn. Sí.
Sobre la tramitació, és poc habitual que s'utilitzi el tràmit d'urgència. Es pot fer, i el precedent, per exemple, del canvi constitucional de l'estiu del 2011, però hi havia l'acord dels grans partits. Si no passa res, la reforma de la sedició pot quedar enllestida al febrer. La setmana que ve es concretaran terminis.
De moment, doncs, no queda clar quin impacte tindrà la supressió del delicte de sedició en els exiliats. També hi ha dubtes sobre com quedarà la condemna pels processats per l'1 d'octubre. L'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, admet que dependrà de com el Suprem interpreti què queda la pena per l'altre delicte que paguen, el de malversació. Ho deia el món a RAC1.
La malversació en les condemnes del judici del procés va sortir quasi gratis. Per malversació es va condemnar a un any i mig de presó. Però si elimines el delicte amb el que anava la malversació, si elimines la sedició, la malversació aflora amb la seva pena fins a 6 anys. Clar, la sentència del Suprem condemna un any i mig perquè la posa en relació instrumental amb un altre delicte. Però quan desapareix l'altre delicte, la gran qüestió tècnica aquí és si aflora amb tota la seva extensió.
També dins de l'independentisme hi ha diferents interpretacions d'aquesta reforma del Codi Penal. Anem a pams. Pere Aragonès ho considera una passa important per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, comparegut des del Palau de la Generalitat per celebrar la derogació de la sedició, que veu com un fruit de la taula de diàleg. Reconeix, però, que dependrà dels tribunals com s'interpretarà. Marc Martínez Amat.
El president ha donat tota la solemnitat a la derogació. A diferència de Pedro Sánchez d'ahir, Aragonès la vincula a la taula de diàleg i a l'acord que els dos governs van prendre el juliol per avançar en la desjudicialització del conflicte.
Avui fem un pas endavant en el camí de la resolució del conflicte polític, tal i com vam acordar que passaria abans de finalitzar l'any a la reunió de juliol de la taula de negociació. Hem arribat a un acord amb el govern de l'Estat per eliminar el principal delicte pel qual van ser condemnats les preses i els presos polítics a 100 anys de presó per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
Aragonès també reitera que el que va passar el 2017 no és delicte i que el Suprem ha fet servir de manera injusta el delicte de sedició per condemnar els dirigents de l'UO i admet que no es pot aventurar a com interpretarà el tribunal aquesta reforma del Codi Penal, però no veu marge per agafar-se al delicte alternatiu de desordres públics.
El delicte de sedició queda eliminat, esborrat, desapareix del Codi Penal. El delicte de desordres públics ja existeix. I, de fet, el Codi Penal actual estableix una pena màxima de 6 anys. Amb la modificació que s'entra avui, aquesta pena màxima és de 5 anys. Si, en el seu moment, el Tribunal Suprem
va creure que no eren desordres públics i que era sedició, ara no canviarà d'opinió.
Des del Palau de la Generalitat expliquen que l'acord es va tancar dimecres al vespre i va haver serrells que es van acabar de concretar ahir, i avancen que faran pressió perquè en el tràmit parlamentari també reformi el delicte de malversació, que també pesa sobre els condemnats per l'UO.
Junts per Catalunya, en canvi, carrega contra la reforma. El partit creu que l'acord entre el govern espanyol i Esquerra complica la desjudicialització del conflicte perquè converteix l'1 d'octubre i les protestes del 2017 en un altre delicte, Ser Giró.
En una entrevista al Món a RAC1, Jordi Turull, secretari general de Junts, assegura que l'anunci de Pedro Sánchez és simplement la rebaixa d'unes penes que ja eren excessives.
Ens estan dient que, per exemple, el que va passar el 20 de setembre, els Jordis, ens estan dient que podria passar de 9 anys de condemna a 5 anys de condemna, ens estan dient això? No sé, perquè algú, si parla de la desjudicialització, el que en tot cas parlaríem és de rebaixar la gravetat de la judicialització, però no de la desjudicialització.
En la mateixa línia, Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, també ha apuntat al Món a RAC1 que això no resol el problema de fons.
Yo creo que básicamente aquí lo que se ha es cambiado el collar, pero se sigue con el mismo perro. Es decir, no es una solución. Yo siempre he dicho que, si se me permite el término, es evidente que no hay cosa más peligrosa que un mono con metralleta. Aquí lo que han tratado de quitarle unas balas a la metralleta, pero no la metralleta al mono.
Boye assegura que la reforma podria facilitar el retorn de la republicana Marta Rovira, però no de Puigdemont. Precisament l'expresident ha assegurat fa una estona a Twitter que l'acord és un parany perquè inclou conceptes com el d'intimidació o actes preparatoris que es podrien arribar a girar, diu, en contra de l'independentisme.
Òmnium Cultural també s'oposa a la reforma. El president de l'entitat, Xavier Antic, assegura que el delicte de desordres públics agreujats pot arribar a ser pitjor per l'independentisme.
La modificació del delicte de desordres públics és un pas endavant en la criminalització de la dissidència política i en la persecució del dret de protesta, fins i tot més enllà de l'independentisme. I, a més, facilita encara més la contínua vulneració de drets fonamentals.
Més reaccions, la del PSC, que assegura que la reforma de la sedició no despenalitza les conductes del 2017. Els socialistes celebren el pas endavant que ha fet Pedro Sánchez, però avisen l'independentisme que l'amnistia no arribarà mai. De la seva banda, el PP i Ciutadans han sortit en tromba, acusant els socialistes de vendre's a Esquerra. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Salvador Illa assegura que la reforma del delicte de sedició no permetrà que quedin impunes actes com els del 2017 si tornen a passar. El líder del PSC ha estat molt clar dient que l'amnistia no arribarà mai.
No es despenalitzen les conductes típiques del 2017. No es despenalitzen. Segueix vigent el delicte de rebel·lió, segueix vigent l'instrument de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola per quan es vulnerin les obligacions d'algunes administracions.
Tot i això, celebra el pas endavant que fa el govern espanyol per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya, cosa que no fan ni PP ni Ciutadans. El popular Alejandro Fernández, des de Món a RAC1, creu que la Moncloa ha cedit davant d'Esquerra.
Algú està mentint, i molt em temo que una vegada més és Pedro Sánchez. No estem davant de l'adaptació a la legislació europea de mutu propi del govern perquè ho vol fer, no. Estem davant de la supressió d'una figura delictiva en el marc d'una imposició per part d'Esquerra Republicana.
Pensa el mateix Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
Ganen todos los golpistas, ganen Junqueras y Turull, que se podrán presentar antes a unas elecciones, y ganan la señora Rovira, Puigdemont y otros fugados que van a poder volver con más garantías de impunidad a España. Y perdemos los demócratas, y perdemos los constitucionalistas catalanes.
PP i Ciutadans creuen que tot plegat serà moneda de canvi per aprovar els pressupostos.
Més contundents encara les direccions estatals dels dos partits. Els principals dirigents del PP qualifiquen el dia d'avui de dia negre per Espanya i consideren que la reforma és una catifa vermella per la impunitat. Vox acusa Sánchez de traïdor i Ciutadans diu que el president espanyol no té escrúpols. També a Madrid hi tenim en Jon Gràcia. Bon dia, Jon.
Bon dia, sí. Núñez Feijóo, a través de Twitter, considera aquesta proposta com una irresponsabilitat històrica. El seu coordinador nacional, Elías Bendodo, creu que el govern espanyol li està entregant el codi penal als independentistes.
Estamos ante uno de los mayores atropellos cometidos en estos más de 40 años de democracia que llevamos en nuestro país. Entregarle el código penal a los independentistas de Cataluña es como entregarle a un ladrón las llaves de tu casa.
La mateixa línia, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, afirma que aquesta reforma beneficia a un grup de delinqüents i a més diu que Sánchez ataca al Estat.
Y lo que está haciendo Sánchez es atacar al Estado desde el gobierno. Debilitar al Estado, quitar herramientas al Estado para evitar los ataques del nacionalismo.
Vox acusa Sánchez directament de traïdor.
El PSOE s'hi torna i diu que els populars també són còmplices de tot el que va passar a Catalunya el 2017, però compte perquè el Partit Socialista avui mateix ha començat una rebel·lió de barons en contra també dels canvis a la sedició. Tornem a Madrid, Jordi.
Sí, entrarà aquesta resposta al Partit Popular, Patxi López.
Sobre esa tontería que suele decir el señor Feijó, de que con otro PSOE esto no pasaría, o que con otro PSOE pactaría, le digo que lo deje ya. Este es el PSOE que sabe que está en política y que hace política para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, aunque le cueste votos.
I això en paral·lel a dos barons, Lambán i García Page, caps de files del PSOE a l'Aragó i Castella-La Mancha, que abracen el discurs contra la reforma de la sedició del PP.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
Creo que es lo que va a opinar la inmensa mayoría de los españoles. Básicamente, que es lo que parece. Obviamente no lo comparto.
Aquest cop el baró extremeny, Fernández Vara, no entra a la guerra interna, que aplaudeix la gestió de Catalunya que en fa el PSOE, desmarcant-se, per tant, del Partit Popular.
Doncs hem repassat àmpliament tot el que sabem d'aquesta derogació del delicte de sedició i les reaccions que ha provocat. Un últim apunt, però, de l'àmbit polític, perquè el Parlament constata que Francesc de Dalmases es va vulnerar el codi de conducta dels diputats. La cambra assegura que va intimidar una periodista del Fax de TV3 a qui va escridassar després de l'entrevista que el programa va fer a Laura Borràs. La mesa del Parlament haurà de decidir la setmana vinent la sanció que imposa Dalmases. Tornem al Parlament, Adrià.
L'informe final que ha fet la Comissió de l'Estatut del Diputat és clar sobre el cas Dalmases. El text ha estat pactat entre PSC, Esquerra, Comuns i CUP i deixa clar que Dalmases s'ha saltat el codi de conducta. L'infracció es qualifica com a lleu, però deixa per escrit que el diputat va intimidar la periodista del Fax. Aquest és el text final que ha rebut vots en contra de Junts, Ciutadans i PP i que no creuen que aquest codi de conducta tingui validesa jurídica com per sancionar un diputat. Sigui com sigui, aquest text final no proposa cap sanció contra Dalmases. Desapareix l'amonestació pública que Jaume Alonso Cuevillas havia proposat a l'esborrany de l'informe i la sanció final, que pot ser econòmica, d'entre 600 i 12.000 euros, la decidirà la mesa del Parlament, que reuneix dimarts vinent.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 3. De seguida tornem per repassar més notícies d'aquest divendres.
RAC 1. Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició. La més gran de Catalunya. Amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Hyundai hem fet 30 anys.
I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Vols reviure com era un poblet de l'edat mitjana?
El 12 i el 13 de novembre, vine a la 19a Fira Medieval i d'Oficis de Súria.
Endinsa't al Poble Vell, on t'espera la gran festa del passat.
Oficis antics, parades artesanals, espectacles teatrals i musicals, danses, titellaires...
El cap de setmana del 12 i el 13 de novembre, desconnecta i viatja en el temps.
Fira Medieval de Súria, t'hi esperem.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Les 2:20, avís de Brussel·les, vaticina les primeres recessions econòmiques de cara a l'any que ve, la més sonada, la d'Alemanya, que podria entrar en recessió tècnica l'hivern que ve. Les previsions econòmiques de tardor que s'han presentat avui també confirmen una frenada important en l'economia espanyola de cara a l'any que ve. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea manté un fort creixement de l'economia espanyola per aquest any. Serà del 4,5%, de les més altes de la Unió Europea. En canvi, confirma la frenada en sec de cara a l'any que ve, quan pronostiquen un creixement només de l'1%, una dada sensiblement més baixa que les anteriors previsions. L'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, admet que són bones dades, però que són més pessimistes de les que treballa el govern espanyol.
Hi ha una diferència entre les nostres previsions de creixement per l'any 2023 i les d'Espanya. Això és perquè creiem que el consum privat i les noves inversions contribuiran menys al creixement i es recuperaran més lentament. En canvi, el govern espanyol creu que seran més potents del que pronostiquem.
La tendència a la baixa encara és més clara en les economies europees. L'any que ve, la zona euro amb prou feines creixerà un 0,3%, mentre que Alemanya entraria en recessió tècnica amb una contracció de la seva economia del 0,6%. Tot plegat en bona part per la inflació i la crisi energètica.
En aquest context, aquest matí han arrencat les 27es jornades d'economia de S'Agaró, el Baix Empordà, centrades en la guerra a Ucraïna. S'Agaró, Gerard Vilà, bon dia.
Bon dia. L'Hotel S'Agaró torna a ser el centre neuràlgic de l'economia espanyola amb unes jornades que busquen trobar solucions a la guerra d'Ucraïna i a una més que factible recessió derivada del conflicte amb Rússia. La primera taula ha comptat amb el comissari europeu d'Afers Econòmics, Joaquín Almunia, que ha vaticinat un increment dels tipus d'interès en els propers trimestres, però confia en una recessió ràpida.
Que hay que ser moderadamente optimista sobre una recesión muy cortita en los dos próximos trimestres, y que se va a recuperar la economía y vamos a seguir creciendo, quizás no a las tasas de este año o del año anterior, pero vamos a seguir creciendo.
Aquesta tarda és el torn del vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, que compartirà taula amb la consellera Natàlia Mas. També passaran per S'Agaró el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, o el president de Renfe, Isaías Taboas. Demà serà el torn, entre d'altres, de Salvador Illa i la ministra Nàdia Calviño, que tancarà les jornades.
Estarem pendents d'aquestes jornades, també de la vaga que continua avui a Renfe, convocada pel sindicat CGT, tot i que, com va passar dilluns, el seguiment no arriba al 3%, ara mateix només circulen un de cada 3 trens, Marc Segués.
És el que estableixen els serveis mínims. En hora punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i entre 5 de la tarda i 2 quarts de 9 del vespre circularan 2 de cada 3 combois. Tot i això, avui ja no s'han vist tantes imatges d'aglomeracions als trens i les andanes de la xarxa de Rodalies com dilluns. En el cas del TGV, la companyia ha ofert una alternativa de transport als viatgers.
També fan vaga, en aquest cas, per 5è dia ja els tripulants de cabina de Vueling. La companyia ha cancel·lat una setantena de vols dels 550 programats. A l'aeroport del Prat, representants del sindicat estable, que és qui convoca la vaga, s'han concentrat a l'exterior de la Terminal 1. Ho ha seguit en Josep Ferrer. Bon dia, Josep.
Bon dia. En concret, poc menys d'una cinquantena de tripulants de cabina de Vueling s'han queixat en crits i pancartes perquè entenen que la direcció de l'aerolínia no vol negociar ni cedir a les pretensions dels seus empleats. Guadalupe Romero és cap de la secció sindical d'Estable.
Nos hemos sentado con la empresa, pero están negados a hablar de los temas económicos. Lo que pasa que en un convenio todo al final es un tema económico, así que no están teniendo realmente mucha profundidad esas reuniones.
Vueling operarà aquest divendres el 88% dels vols programats i ha aconseguit recol·locar o retornar els diners dels bitllets al 91% dels clients afectats per les cancel·lacions d'avui. La gran majoria d'aquestes cancel·lacions són en sortida o arribada a l'aeroport de Barcelona al Prat. La vaga dels tripulants de cabina de Vueling es farà tots els divendres, diumenges, dilluns i festius fins al 31 de gener.
RAC 1 migdia.
Trànsit imposa al voltant de 20.000 multes l'any per fer servir el telèfon o manipular el GPS mentre es condueix. Això vol dir més de 50 al dia, però hi ha molts casos que s'escapen. Ho demostra el fet que aquest octubre, en una setmana de controls específics per distraccions, es van arribar a posar 350 denúncies cada dia per aquest motiu, Benet Ñigo.
Sí, va ser del 3 al 9 d'octubre que es va desplegar un dispositiu especial per detectar distraccions al volant i es van enxampar infragant-hi 7 vegades més infractors del que és habitual. Una de les dificultats és que, per multar, els agents han de detectar l'ús del mòbil en persona. Com us va avançar RAC1, aquesta tardor han començat a multar també les càmeres, que ho poden detectar de manera automàtica, però encara s'està millorant l'algoritme per millorar-ne la fiabilitat. En aquesta setmana de controls exhaustius, per cert, també es van posar més de 170 multes diàries per saltar-se un semàfor en vermell.
El Consell Comarcal del Garraf ha imposat sancions màximes a l'empresa de monitors i la companyia de transports que es van descuidar una nena sola dins d'un autobús escolar. S'hi va passar 7 hores, Benet.
El Consell ho considera una infracció molt greu. A l'empresa de monitors que s'encarregava d'acompanyar els infants durant el trajecte, la Fundació Pere Tarrés, la multa amb més de 8.000 euros i a la d'autocars amb 1.200. La presidenta del Consell, Mònica Gallardo, explica què és el màxim que podien imposar.
Ens hem de basar en allò que contempla i regula la relació contractual. Sí que hi ha hagut una voluntat, que és de qualificar de greus els fets, i són iguals en tots dos casos, el 5% del total del contracte.
Les dues empreses, però, continuaran fent el servei. Recordem que Pere Tarrés va apartar les dues monitores encarregades d'aquell trajecte i que la família de la nena va portar el cas al jutjat.
Més coses. L'empresa nord-americana de tecnologia Cisco incorporarà a Barcelona un grup d'enginyers i preveu començar immediatament el seu projecte de disseny de microxips. La companyia ha explicat que han triat expandir-se a Barcelona per l'ecosistema d'empreses i universitats i pel seu talent. Mentrestant, Barcelona es converteix en el centre de la innovació tecnològica al servei de les energies renovables amb la creació del Barcelona Innovation Coast. Aquesta col·laboració público-privada, fomentada pel grup Enel i l'Ajuntament de Barcelona, vol convertir la ciutat en un focus de creació a escala europea que impulsi la revolució de les renovables. En parla el CEO d'innovació del grup Enel, Ernesto Ciorra, en declaracions a RAC1.
Barcelona tiene un enorme potencial porque el ecosistema de innovación de Barcelona y Cataluña en general es un ecosistema extraordinario, con gente extraordinaria, con universidades extraordinarias, bien apoyado para las instituciones extraordinarias.
Amb la inauguració d'aquest nou hub, Enel i Endesa busquen donar suport a les empreses emergents catalanes i posicionar Barcelona al mapa europeu de la sostenibilitat. 3:45. L'Oliver, el nen que fa un parell de setmanes va arribar a Barcelona des de Mèxic per operar-se d'un tumor cerebral, rebrà l'alta ben aviat d'aquí a 4 o 5 dies. És la previsió dels metges de l'Hospital Sant Joan de Déu després d'extirpar-li un tumor de la mida d'una mandarina. A partir d'ara, però, li queda un llarg camí de tractaments, Laia Colomer.
El nen va arribar a Barcelona a finals d'octubre en una situació molt fràgil i ara, després d'haver-li extirpat pràcticament tot el tumor, més d'un 98%, els metges de Sant Joan de Déu asseguren que s'està recuperant molt de pressa. Li donaran l'alta d'aquí a pocs dies. Després s'haurà de sotmetre a dos tractaments per intentar eliminar les restes del tumor que encara li queden i que no torni a créixer. Primer passarà per un assaig clínic de quimioteràpia i després farà radioteràpia a Madrid. El cap del Servei de Neurologia, José Hinojosa, diu que per ara l'evolució és bona.
A partir de ahora Oliver está en una muy buena condición para seguir su rehabilitación y su recuperación. Esperamos que muy prontito esté en condiciones de marchar a casa y empezará el proceso oncológico de la continuación del tratamiento de un tumor agresivo que no termina con la extirpación quirúrgica, aunque sea muy satisfactoria, sino que queda en manos de otros especialistas que ahora van a cuidar de él y de su familia.
Cada any l'Hospital de Sant Joan de Déu tracta uns 400 infants de càncer pediàtric, un centenar són casos com el de l'Oliver.
I ja comença la 8a campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç. La iniciativa recapta fons per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en la investigació de malalties minoritàries des de la primera edició, un total d'1,5 milions d'euros. La presentació de la campanya d'aquest any es va fer ahir a la nit en una edició especial d'Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí. Maria Costa.
A Sant Joan de Déu s'atén més de 15.000 nens amb malalties minoritàries. Glòria García, responsable de captació de Sant Joan de Déu, ha explicat que necessiten més espai per fer els diagnòstics i per això començaran a construir Úniques, un nou hospital amb els diners d'aquest any.
Ens venen nens de tot arreu i ja no hi cabem. Llavors, per desenvolupar noves plataformes de diagnòstic i nous tractaments, necessitem també més espai. El que farem en els propers anys és tirar endavant un edifici nou, que l'hem posat nom d'Úniques, molt a prop de l'hospital, per intentar aglutinar tots aquests dispositius que tenim.
Els dos tipus de torrons solidaris són el de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlles amb cookies.
RAC 1 migdia. amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Pràcticament 2:45, Luis Enrique inclou 7 blaugranes en la llista de la selecció espanyola pel Mundial de Qatar, que començarà d'aquí a 9 dies, Xavi.
Exacte, dos defenses, Jordi Alba i Eric García, tres migcampistes, Sergi Busquets, Gavi, Pedri, i dos davanters, Ferran Torres i Ansu Fati. A la llista definitiva també hi ha els catalans Dani Olmo i David Raya. De seguida repassarem els altres noms de la llista en un dia en què també estaven pendents de la resolució del comitè de competició, que està estudiant, entre d'altres coses, les possibles sancions a Lewandowski i Gerard Piqué per les expulsions en el partit contra l'Osasuna. Doncs bé, aquesta resolució, en el cas dels jugadors del Barça, no arribarà fins la setmana que ve. Haurem d'esperar, doncs, uns dies a saber quants partits li cauen, si és que li cau algun partit tant a Gerard Piqué, tot i que és el de menys perquè ja està retirat, i sobretot a Lewandowski, si és només un partit, o també aquell gest acaba traduint-se en alguna sanció més important. Insisteixo, fins la setmana que ve no tindrem aquesta decisió definitiva del comitè de competició per les expulsions de tots dos jugadors blaugranes el dia de l'Osasuna-Barça. I ara sí, el que dèiem, centrem-nos en aquesta llista de convocats que ha donat Luis Enrique, és la llista definitiva d'Espanya per anar al Mundial de Qatar. Daniel López, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Amb els 7 blaugranes, inclòs Ansu Fati, un dels dubtes que ha tingut Luis Enrique fins a última hora.
Sí, exacte. Ja es coneix aquesta llista dels 26 escollits per representar Espanya al Mundial. Tu ho deies, 7 futbolistes del Barça que continua formant la base de l'equip espanyol: Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres i Ansu Fati, que era una de les grans incògnites, no només per part del gran públic, sinó també pel propi Luis Enrique, com ha admès el tècnic.
Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Ansu lo conozco muy bien porque creo que nosotros apostamos por él incluso antes que otros. Y en ese sentido, el nivel de Ansu Fati futbolístico es incuestionable. Pero ha vivido un proceso difícil a nivel personal, a nivel futbolístico, y ahora está en ese proceso de cambio. No vino a la última convocatoria porque yo no lo veía. En esta, hasta el último segundo, he tenido dudas. Pero ¿qué ha influido? Pues la ilusión que tenemos y tengo en volver a recuperar la mejor versión de Ansu. ¿Está cerca? ¿Sí? ¿No? Esto lo veremos.
Luis Enrique ha admès que va estar dubtant fins ahir de matinada, així que aquestes teories que tot estava decidit des de fa dies, doncs no és així, perquè Luis Enrique explica que ha tingut pràcticament dubtes fins a l'últim moment de donar la convocatòria. El seleccionador espanyol espera durant el torneig poder recuperar la millor versió d'Ansu Fati.
En su club ha jugado más, pero no se ha convertido todavía en un jugador titular fijo de su equipo. Evidentemente tiene mucha competencia, pero bueno, creo que para él puede ser un estímulo grande volver a un sitio que sin ninguna duda por nivel puede estar, pero son dudas todavía a despejar, lo veremos durante el Mundial.
A més, Luis Enrique ha deixat pel final el nom d'Ansu Fati quan els anava recitant tots, amb tota l'expectativa que això ha generat. A banda dels 7 del Barça, completen la llista Unai Simón, Robert Sánchez i David Raya com a porters, defenses Pau Torres, José Gallá, Hugo Guillamón, César Azpilicueta, Aymeric Laporte i Dani Carvajal, migcampistes Rodri, Coque, Carlos Soler, Marcos Llorente, i davanters Pablo Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Jeremy Pino i Dani Olmo. Luis Enrique començava el seu discurs amb aquesta ocurrent frase.
Me ha quedado una lista macanuda, que diria alguno por ahí.
Ja parlant més seriosament, ha dit Luis Enrique que se sent platòric amb aquesta llista, que és la millor que podria tenir. No ha volgut parlar dels absents, només una referència a Oyarzábal, que no ha arribat a temps de recuperar-se de la seva lesió de llarga durada. Una frase que portarà cua. Li pregunten si és el millor entrenador possible per a aquesta selecció i Lucho respon amb aquesta seguretat.
¿Cómo voy a dudar de eso? Si no hay ni... Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos, como si encima vamos a dudar. No, hombre, no. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda. Ya estoy tranquilo que ya vendrán luego las críticas. No tengo ninguna duda. ¿Cómo voy a tener duda? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial.
Després ha matisat que, evidentment, això no és cert, però que ell s'ho ha de creure i el titular ja l'ha llançat. Un altre nom propi, el cada cop més discutit, Sergio Busquets, disputarà el seu quart Mundial. Per Luis Enrique, Busi és intocable.
Mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro Mundial más. Ese es mi objetivo. No lo digo de broma, se lo he dicho ya a él. Si nosotros conseguimos que el escenario del partido sea a lo que queremos jugar y estemos en campo contrario y tengamos el balón mucho más que el rival y las situaciones de juego de presión tras pérdida sean las adecuadas, Pussy se convierte en el Rafa Nadal, que es el número uno. Si miramos solo el saque y empezamos a jugar largo y nos alargamos y nos partimos, pues evidentemente Pussy no es el mejor pivote. Pero yo no veo en el panorama mundial ningún pivote mejor que Pussy para jugar a lo que nosotros queremos jugar. No lo veo.
Atenció, Xavi, perquè li han preguntat a Luis Enrique per què va incloure Piqué. Avui surti el nom de Gerard Piqué,
sí,
també. Per què va incloure Gerard Piqué a la prellista? I Luis Enrique ho ha explicat sense cap problema.
Piqué estava en la prellista perquè per a mi, quan doy la prellista, és un jugador en activo, professional, i per a mi uno de los mejores centrales. De hecho, recuerdo acabar la temporada pasada en el Barça, jugando lesionado, sacrificándose por su club y rindiendo a un altísimo nivel. Es una máquina competitiva, o lo era, y nada más. Cuando hago la lista de 55, pienso claramente no como primera opción, porque que luego su realidad ha cambiado porque en su club vive una situación diferente, totalmente anómala, y pasa lo que pasa, yo eso no lo puedo controlar, ni lo quiero controlar. Yo me centro en lo que considero mejor para la selección.
Elogi a Piqué el dia que, per cert, el club ha penjat ja la fotografia aquella que explicàvem ahir, la fotografia del central blaugrana amb els 30 títols aconseguits amb el Barça. Què més ha dit Luis Enrique?
Doncs a nivell més general i pensant ja en el torneig, en les possibilitats que pugui tenir Espanya, li hem preguntat a Luis Enrique quin és el llistó per l'equip espanyol en aquest Mundial.
El infinito. Mi listón es competir cada partido que juega la selección española. Es el mismo objetivo que teníamos cuando llegamos aquí hace 3 años desde la segunda etapa, en la que buscábamos ser competitivos. Creo que no hay nadie, quizás en España, no lo sé, pero no creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarta a España como una de las posibles candidatas a luchar por estar entre los mejores. Ese es nuestro objetivo.
I fora del que és el futbol, fora del que és la pilota, diu Luis Enrique, responent una pregunta que li han fet, sobre el Mundial de Qatar, el fet que es disputi al Qatar i la controvèrsia que això suposa, doncs diu Luis Enrique que per ell no és cap problema moral anar a Qatar a disputar aquest Mundial, que ell se centra en el que li pertoca, que és el futbol.
És evident que és un país que l'envuelve una sèrie de situacions conflictives, pero esto es, depende en lo que te quieras fijar. Si te quieres fijar en lo positivo y en las cosas que se intentan cambiar para intentar generar una sociedad más justa, o si te quieres centrar simplemente en los problemas. En mi caso, soy seleccionador, no arreglo, no soy político, no tengo ninguna capacidad de decisión. Decido mi lista o la lista que considero debe representar a nuestro país y me centro en el fútbol.
I anem ja amb primeres valoracions de futbolistes. Jordi Alba, feliç per poder disputar el seu tercer Mundial.
Bueno, muy contento porque no es fácil, ¿no? Para un jugador, pues disputar, este va a ser mi tercer Mundial y hay muy buena selección. Creo que hay gente veterana, gente joven y para nada me hubiese imaginado, ¿no? Disputar un Mundial y menos ya que va a ser el tercero, o sea que muy contento y ojalá que salga bien, ¿no?
Agenda, dilluns l'equip es concentra a les Rozas, on s'hi estarà només 24 hores. Dimarts vol cap a Jordània, i és que dijous, que ve a Espanya, jugarà un amistós previ al Mundial a Amman contra la selecció local. Ja divendres dia 18, arribada a Doha, i aquest mateix divendres, aquell mateix dia a la tarda, a les 5 de la tarda, hora catalana, primer entrenament de la selecció espanyola al Qatar.
És la llista d'Espanya per Qatar, una de les poquetes que faltaven pel que fa a les grans seleccions. Aquests últims 2-3 dies hem anat coneixent un munt de llistes definitives, per exemple, la de Polònia, amb el blaugrana Lewandowski, era de primera hora d'ahir a la tarda. Mm. Aquest matí també hem tingut alguna més.
Sí, avui un parell de convocatòries més, una d'elles potent, la dels Països Baixos, que dirigeix Louis van Gaal, i són els dos del Barça, Frenkie de Jong i Memphis, i també hi destaca la presència de Xavi Simons, el futbolista format al planter del Barça, ara a les files del PSV Eindhoven. Xavi Simons, que ha rebut el premi de la convocatòria pel Mundial gràcies a la seva excel·lent temporada. Avui també Senegal. Aquí hi destaca la presència de Sadio Mané, el davanter del Bayern, lesionat en l'últim partit, un cas semblant al d'Araujo, salvant totes les diferències perquè el cas no és el mateix, però Mané és baixa pel primer, o potser pels dos primers partits, però en ser un futbolista tan important, és l'estrella de Senegal, se l'emporten perquè podria arribar a temps de debutar, especialment si Senegal passés la primera fase. Això enllaça justament amb Uruguai, que va treure la llista ahir a la nit, amb Araujo. Uruguai té una bona parella de centrals amb Jiménez i Godín. També hi va Martín Cáceres. Rocamora.
Sí, sí. Té
35. Ahir ho mirava, és del 87. Gran, doncs. Igual que Messi, hi ha una gran generació, 87. Gairebé tots els veterans són del 87. Per cert, doncs Martín Cáceres també és del Cesc Fàbregas, etc.
No, la dada, és la dada, a tenir compte.
Hi ha una gran generació de futbolistes del 87, realment. Sí, Martín Cáceres també, però allà hi serà Araujo, i si Uruguai va avançant, podria també arribar a jugar aquest Mundial. I també et destaco Portugal, que va sortir ahir la tarda, que està al mateix grup que Uruguai, un equip molt potent, liderat per Cristiano Ronaldo, però ple d'estrelles amb els Bernardo Silva, Joao Félix i companyia, destaca alguna absència la de Gonzalo Guedes. Mm-hmm. Durant el dia d'avui aniran sortint més llistes, diumenge és el dia límit que tenen les seleccions per entregar els seus seleccionats a la FIFA. Per cert, ha sortit també la llista de l'Espanyola Sub-21 per jugar un partit contra Japó divendres que ve, amistós a Sevilla, amb la presència dels Blaugrana, Arnau Tenas, Alejandro Valde, també de Nico González, cedit al València, també hi és Pablo Torre, i un parell del Girona, Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme.
Tens ganes, eh?
Sí, home.
Que això comenci. Ja, ell run
ja
a la panxa, ja t'he vist. Ja.
Les llistes.
Fa dies que t'he vist, de fet, que ja comença a generar interès aquest Mundial. I no és l'únic. Gràcies, Dami.
Gràcies.
A tot fins ara. Tenim ganes ja que comenci aquest Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
De fet, el Mundial de Qatar serà de llarg el que tindrà més presència en antena. Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, entre RAC1 i RAC+, us retransmetrem fins a una cinquantena de partits, un desplegament ambiciós del Departament d'Esports amb el Damià López al capdavant. Ja ho sabeu, l'enviat especial de RAC1 que seguirà la selecció espanyola. De fet, la retransmissió al combinat de Luis Enrique la farem com ja va passar l'última Eurocopa, amb Antoni Clapés i tots els Muppets.
Jo tinc analistes de tota mena, de tots els angles, des de Luis Enrique, passant per José María Minguella, no. També tindrem a l'Havane, tindrem a Ronald Koeman...
Ostres!
Vull dir que... és que tenim... tot ja et dic que serà una transmissió des de molts
Quin
angles...
Fàstic. Una transmissió enyorda, claro. Enyorda escarosa, com el que està fent aquí al grup Agogó.
Bueno, vostè pel senyor Marcelí també estan convidats a seguir la...
Sí, estem convidats, que el Mundial s'esdiu el nom del país amb el que fa aquí el RAC, perquè és el Mundial que se fa el cagar.
Els dies d'Espanya, això, eh?
Sí, senyor. Jo vaja, com va passar l'última Eurocopa, sí. I en fi, enviem tots els ànims a en Joan Maria Poveledo de Batlle, que seguiran aquests partits i que haurem de liar amb tota aquesta trup. De fet, el Clapés i companyia s'hi posaran ja el partit inaugural, això serà el diumenge 20 a les 5 de la tarda, amb el Qatar-Equador.
Endavant.
És un partit que necessita palanques d'emoció, perquè, clar, Qatar-Equador, com no busquem alguna palanca, la veritat és que és aquest típic partit que en fi, que té poc interès, però ja li buscarem tots els residus, no sigui que trobem un lateral o un central a Qatar que necessitem a bon preu pel Barça.
Això, RAC1, més enllà d'aquest partit inaugural, de dilluns a divendres a RAC+, hi trobareu fins a 4 partits al dia, començant amb l'Anglaterra i Iran de dilluns 21, o el debut de Leo Messi en l'Argentina Aràbia Saudita del dimarts 22 a les 11 del matí. I al cap de setmana, al Superesports, hi podreu escoltar 2 partits cada jornada amb Xavi Puig al capdavant, tot plegat a més, com dèiem, amb l'equip de narradors de RAC1 encapçalat pel Pou, per l'Edo de Batlle, pel Miquel Agut i també amb els comentaris tècnics, entre d'altres, del Dani Solsona.
9 dies només falten perquè comencem a viure aquest Mundial de Qatar. Gràcies, Joan Lluís.
RAC1 migdia.
El Mundial i, per tant, les seleccions agafaran el protagonisme que fins ara han tingut les competicions de clubs. Ahir mateix es va tancar la 14a jornada de primera divisió amb la victòria del Madrid contra el Cádiz, en un partit que va acabar una vegada més amb les queixes del club blanc per algunes decisions arbitrals. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Doncs els blancs van guanyar 2-1 al Cádiz amb més patiment de l'esperat. Militao i Kroos van marcar els gols, que va reservar, a més, Karim Benzema, convocat en França. Però més enllà de tot això, el partit va tornar a estar marcat per la polèmica arbitral. El central del Cádiz, Fali, li va clavar un clatellot a Rodrigo i ni l'àrbitre ni el VAR no ho van considerar com una agressió, cosa que va tornar a molestar molt el Bernabéu. Emilio Butragueño, director institucional del club, parlava així a la televisió blanca.
En un momento determinado el árbitro puede no ver la jugada, pero lógicamente con todas las cámaras que están a disposición, pues llama la atención, porque efectivamente son agresiones, y de alguna manera una de las misiones del juez es proteger a los jugadores. Entonces sí nos llama la atención que no intervenga el VAR.
Botragueño més apuntava que era una mica sospitós que la realització de les càmeres no oferissin la repetició d'aquesta jugada. Vinícius s'hi va afegir a Twitter dient que és pràcticament un miracle que cap jugador acabés lesionat. Però de l'altra banda, també en va parlar Fali, el jugador del Cádiz implicat. Ho va fer a la sèrie a la Cope.
Y la verdad es que un club como Real Madrid, no todos los jugadores, pero más este, tiene que aprender un poquito también a veces, que luego vamos de víctimas, de que decimos cosas, que yo no le digo nada, es un pedazo de jugador, pero a veces le pierdo un poquito las formas. Nos ha calentado mucha gente y eso no puede ser, que aquí vamos a bajar a segunda, que éramos un club de segunda, él lo sabe, y él lo tiene, eso nos tiene que respetar a todos, nosotros no somos jugadores de segunda división.
Pero eso te lo ha dicho a ti hoy.
A mí si me dice eso, tiene un problema serio.
Bé, doncs la televisió oficial del club continua, a més, parlant malament dels àrbitres. Ahir ja ho van fer. Demanaven protecció, preventivament ja demanaven protecció als encarregats de xiular ahir, que eren César Sotogrado i Jaime Latrelbar.
Atenció a la setmana que porta Real Madrid Televisió amb aquestes cròniques i opinions dins la mateixa crònica sobre els diferents partits que ha jugat l'equip blanc. A tot això, el que dèiem, el Madrid va patir, però va guanyar.
Sí, van derrotar el Cádiz per 2-1 de nou sense brillar. Tampoc van fer un gran partit, però al final els d'Ancelotti van sumar els 3 punts que els deixen ara mateix a 2 del Barça amb aquesta aturada mundialista. Militao i Kroos van fer els 2 gols madridistes. Lucas Pérez va retallar pel Cádiz ja al tram final del partit. Espino, quan passaven 2 minuts al temps afegit, va tenir una ocasió molt clara per empatar, però no ho va poder fer. Ancelotti al final considerava que han complert en aquesta primera fase de la temporada.
Y del parón, después un principio de temporada bien hecho, hemos llegado al final, como he dicho antes de este partido, un poco justo, pero hemos cumplido. Los objetivos están cumplidos, tenemos 35 puntos en la liga, que puede ser que son mucho más del año pasado, teniendo en cuenta que nos ha fallado para muchos partidos el Balón de Oro.
Ancelotti donarà 10 dies de vacances, de descans, als internacionals un cop acabin la seva participació al Mundial. Això sí, el dia 30 de desembre vol tota la plantilla ja pel següent partit de Lliga.
Madrid, a banda, ahir es van jugar 2 partits més, el Rayo 0, Celta 0 i el València 3, Betis 0. Ara la Lliga s'atura fins al 31 de desembre, amb el Barça líder amb 37 punts, seguit del Madrid que en té 35. La Real Societat és tercera amb 26 i tancant posicions europees, 3 equips amb 24 punts, Atlètic Club, Atlètic de Madrid i Betis. Pel que fa als catalans, el Girona afronta l'aturada en una còmoda 13a posició amb 16 punts. L'Espanyol és 16è amb 12, un punt per sobre del descens, que ara mateix ocupen el Sevilla i el Cádiz amb 11 punts i el Cué, l'Elx, que només en té 4. I aquest cap de setmana es disputa la primera ronda de la Copa del Rei amb 2 equips catalans de primera. L'Espanyol visita demà a les 9 al Rincón de Màlaga i diumenge el Girona juga al camp del Quintanar del Rei a les 12 del migdia. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. En el cas de Diego Martínez no l'escoltarem fins aquesta tarda en la prèvia del partit. En canvi, a Mitchell ja l'hem sentit aquest migdia explicant com el Girona es pren aquest any la competició. La temporada passada va reconèixer que els feia nosa, però per aquest curs ho veu una mica diferent.
La Copa és un altre camí per fer història. Més curt, però és model atractiu, però perillós. Perillós perquè a un partit les diferències són menys. Però per nosaltres és important, perquè hi ha molts jugadors que mereixen jugar i no ho estan fent en la Liga. I és un partit que és bo per nosaltres.
Un d'ells, Toni Fuidías, el tercer porter que avui ja ha dit Mitchell que diumenge serà el titular a la Copa. De totes maneres, fins demà no tindrem la llista de convocats on hi podrien entrar 4 o 5 futbolistes del filial.
Espanyol i Girona són els equips catalans de més categoria en aquesta primera ronda, però Bassas, n'hi ha 5 més.
Sí, també demà com l'Espanyol, en aquest cas a les 5, l'Olot rep el Llevant, mentre que el Nàstic jugarà al camp del Racing Rioja a partir de les 6, i de cara a diumenge, a banda del Girona, el Manresa rebrà el Pontevedra i el Mollerussa farà el mateix amb el Rayo, també a les 12 del migdia. Més tard, a les 6 de la tarda, el Lleida rebrà l'Alavés, tot plegat en una primera jornada en què també destaca el partit de l'Andorra, que jugarà demà a les 4 a Manacor, mateixa hora que el Fuentes Osasuna. Una altra primera, com el Mallorca, ho farà al camp de l'Autor, a quarts de 7, i el Villarreal a Santa Amàlia a les 9. I diumenge, el Garcelta i Belar de Sevilla a les 4, a quarts de 7, Sant Roque Getafe i Real Unió en Cádiz, a les 7, Cazalegas, Real Societat, i a les 9 del vespre, Arenteiro, Almeria, i Alzira, Atlètic Club de Bilbao.
I mentre aquí estarem pendents de la Copa del Rei, les altres grans lligues disputen l'última jornada abans del Mundial.
A la Premier, el Gruix es juga demà. Obre la jornada al City de Guardiola, que rebrà el Brentford a l'Etihad a quarts de 2 del migdia. El líder, l'Arsenal, jugarà al camp del Wolves en el darrer partit del dia 3 quarts de 9. El Liverpool rep el Southampton a les 4 i el Chelsea juga al camp del Newcastle a quarts de 7. A la Sèrie A, avui sí que tenim un partit avançat, que és l'Empoli-Cremonese a 3 quarts de 9. Demà a les 3 destaca el Napoli-Udinese, però els partits més interessants són diumenge. A 2 quarts d'1, Atalanta-Inter. A les 3, Roma-Torino. A les 6, Milan-Fiorentina. I a 3 quarts de 9, Juventus-Lazio. A la Bundesliga, avui a 2 quarts de 9, els Borussias. Mönchengladbach contra Dortmund. Demà el Bayern de Múnich visita el Schalke a 2 quarts de 7 i diumenge a 2 de 6, dos dels equips revelació cara a cara, el Friburg i l'Unió en Berlín. I acabem en França, perquè avui a les 9 tenim un Olímpic de Lyon-Nice. El PSG rebrà l'Auxerre diumenge a la 1 del migdia.
Gràcies, Bassa. 5 minuts passen de 3 quarts de 3. Obrim plana poliesportiva. I fem el bàsquet. De seguida repassem la victòria del Barça a Tel Aviv i la derrota de l'Uni Girona a Bèlgica, però abans hem de parlar del Baxi Manresa, que avui ha anunciat una sacsejada de la plantilla a mitja temporada. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, perquè els bagencs són últims a l'ACB amb una victòria i 6 derrotes, i avui el director esportiu Xavi Pujol i el president Jordi Serracanta han anunciat canvis a l'equip de Pedro Martínez per capgirar precisament aquesta situació. El primer a sortir serà el nord-americà Marcus Lee, i a partir d'aquí hi haurà més baixes i més incorporacions, ho deia Pujol.
El que depèn de nosaltres ja està fet. Ara són jugadors que la majoria d'ells estan en situació contractual amb un altre club, han d'arribar a un acord, han de fer les seves negociacions pertinents. Llavors, nosaltres tenim alguna situació d'aquestes avançada. Lògicament, com que n'entraran bastants, n'hauran de sortir alguns. Un dels que sortirà és el Marcus.
Tot això per què? Doncs perquè al club hi ha una preocupació per la dinàmica esportiva de l'equip, tal com ha reconegut Jordi Serracanta.
Esportivament estem preocupats. No volem negar en absolut aquesta situació, i així ho hem anat transmetent, i també volem dir-ho de cara als nostres abonats i afeccionats, però aquesta preocupació, al mateix temps, estem molt esperançats, sí. Tenim clar com ho hem de fer, de quina manera ho hem de fer. Estem convençuts que podrem reconstruir aquesta situació.
A la carta de Reis, 2-5 i un base, i ara com ara el club hi ha optimisme de poder portar les tres peces que falten.
I ara sí, Pedrol, recuperem la victòria d'ahir del Barça, de 7 punts a la pista del Maccabi a Tel Aviv, i la derrota de l'Uni Girona, que va perdre de 10, en aquest cas a Bèlgica. Tots dos compromisos d'Eurolliga, masculina i femenina.
Sí, comencem pel Barça, que amb una gran segona meitat va ser capaç de guanyar en una pista del Maccabi de Tel Aviv plena a vessar. Entre la Provito, la Brines, Higgins i Toby van anotar 61 dels 86 punts del Barça, i Sarunas Jasikevičius va acabar content.
També en 40 minuts serà molt difícil en aquestes altures de temporada, però jo crec que la veritat és per estar contentos, perquè hem encontrat la gent. Al principi era Lapro, després Alex, després Sato i Cori, no? Que ha hecho un partido importante, un esfuerzo enorme.
El Barça es posa quart amb 5 victòries i 2 derrotes, una victòria més que el Real Madrid, que hi va guanyar el campió d'Europa, el vigent campió d'Europa, de nou l'Efes d'Istanbul. I a l'Eurolliga femenina, derrota de 10 de l'Uni Girona a la pista del Michelin belga, la primera desfeta de les gironines a Europa. L'equip de Bernat Canut no va començar gens bé, tot i que va reaccionar amb un parcial de 2-19 al tercer quart, no en va tenir prou. El tècnic Altur Gellenc ho redueix a la falta d'encert, però avisa que cal passar pàgina ràpid.
Podíem haver entrat al partit, hem tingut uns percentatges tant de 2 com de 3 molt, molt baixos, ens ha costat anotar des del joc exterior amb molt error, però res, ja recuperar-nos de la derrota, i demà viatge a Canàries a preparar el partit de dissabte de Lliga, això no pare.
Gran Canària, Girona, demà a les 8 i mitja hora abans, que di la Seu Encino, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell.
I ara un apunt d'hoquei, cara i creu per la selecció espanyola en els quarts de final del Mundial d'Argentina. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, comencem amb la gran sorpresa, i és que la selecció masculina va quedar eliminada als quarts de final, i per primera vegada en 31 anys no estarà a les semifinals del Mundial. Els espanyols van caure la tanda de penals contra França després de l'empat a 4 en el temps reglamentari. Avui a 2:15 juguen contra Alemanya, el primer partit per aconseguir el cinquè lloc. D'altra banda, bones notícies en categoria femenina. Monòleg de la selecció espanyola que va golejar a Colòmbia amb un contundent 0-9. Les espanyoles disputaran aquesta tarda a les 5 la semifinal contra Itàlia, que va superar Xile per 2-1. Per cert, hi ha un precedent de fa ben poc i en una semifinal del Mundial també. En aquest cas, el de 2019 a Barcelona. Espanya va superar Itàlia i a la final es van proclamar campiones del món.
Gemma, què ens falta per saber?
Que la Billie Jean King de tennis a Espanya s'ha acomiadat després de perdre 3-0 contra Gran Bretanya. El combinat estatal necessitava només una victòria per accedir a semifinals. Prova 2 va perdre contra Dart per 6-3 i 6-4. Parrizas va caure contra Watson, 6-0, 6-2. I en dobles, el duet Bolsova-Massarova no va poder amb la parella formada per Barnett i Nichols. Avui es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 del Brasil amb el títol adjudicat ja Max Verstappen. Els entrenaments lliures es fan a partir de 4:45 de la tarda i la sessió classificada a les 8 del vespre. Dani Sordo ha hagut d'abandonar el Mundial de Ral·lis, que acaba avui al Japó, perquè se li ha incendiat el cotxe. El francès Sebastián Ogier és el primer líder de la prova, però el finlandès Kalle Rovanpera ja és matemàticament campió del món. En handbol, el Campionat d'Europa femení a Eslovènia, avui Espanya s'enfronta a Romania a partir de les 5 de la tarda a la ronda principal. El Barça de futbol sala juga avui a les 9 del vespre davant l'Antequera al Palau Blaugrana sense Didac Plana. I a l'Everest Trail Race, Miguel Heras lidera la cursa després de la primera etapa i Jordi Gamito estar-se.
5 minuts i seran les 3, una pausa i tornem.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9,90 € al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presence, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó d'Acústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de Coca i Fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes. El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
2:03, obrim agenda cultural parlant de cinema i natura, perquè avui arrenca el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, a Osona. Es farà fins al 20 de novembre i projectarà una quarantena de produccions d'arreu del món. Tot i això en una edició de rècord, perquè una quarta part de les pel·lícules són en català, Maria Costa.
De les 40 produccions que competeixen per emportar-se la Flor de Neu d'Or, el màxim guardó del festival, 10 estan produïdes a l'estat espanyol i 6 són en català, una xifra inèdita fins ara. Les produccions arriben de 13 països diferents, com França, Alemanya i Estats Units, però també Dinamarca i el Kirguistan. També s'hi projectaran 3 estrenes mundials. Una d'aquestes, el documental L'Escamot Pirinenc, dirigit per Felip Soler. El film retrata l'experiència d'un grup d'escaladors i esquiadors del Centre Excursionista de Catalunya que es van convertir en una unitat militar durant la Guerra Civil, l'únic escamot sota les ordres de la Generalitat. En queda un supervivent de 106 anys, que és qui precisament condueix el documental.
I música, perquè aquest divendres 11 de novembre arriba carregat de novetats musicals. Una de les més destacades, però, és Only the Strong Survive, el més nou de Bruce Springsteen. Es tracta d'un disc de versions de temes soul i rhythm and blues originals d'artistes com The Temptations, Elvis Presley i B.B. King. A casa nostra, els Amics de les Arts publiquen Vides Llunyanes. Yes, no. És una Nadala i parla de les històries que s'expliquen a taula durant les festes.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç.